Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda, benvinguts a una nova edició del Tot anirà bé a Ràdio Estel, que no és ni de bon tros una edició normal. Avui els saludo des d'un indret únic. Els donem la bona tarda des del cor mateix de la Sagrada Família de Barcelona. Tot el programa s'ha traslladat avui fins a la Biblioteca del Temple, Biblioteca Museu del Temple, per viure les hores prèvies a una fita que canviarà l'Skyline de Barcelona i que tindrà a partir d'avui mateix una nova referència. L'Estel, que des de fa ja uns quants dies corona la Torre de Maria, 138 metres d'alçada. Posem a caminar en aquests moments a Ràdio Estel 3 hores de ràdio per les que desfilaran tot un munt de persones. Comencem, si els sembla, pel final, perquè en la darrera part avui del nostre programa tenim una cita al davant de la escena del naixement amb dos membres del govern de Catalunya, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró. Els saludarem després d'haver parlat, com no pot ser d'una altra manera, amb el president de la Fundació de la Sagrada Família, el senyor Esteve Camps. Els dic de veritat que avui tenim un programa que s'ha vestit de llarg per estar a l'alçada d'una ocasió com la que ja estem vivint ara mateix aquí a Ràdio Estel. I, si em permeten, el que volem fer és donar les gràcies a totes les persones, que són moltes, els dic de veritat, que han treballat i col·laborat en la confecció d'aquest espai. Els equips tècnics de Ràdio Estel, la pròpia direcció de la casa, amb Antoni Arbàs, o el cap de continguts, en Joan Trias, a més de tot l'equip del Tot anirà bé, que el tenim distribuït per tota la basílica. Bé, no és exacte això que els dic, no tothom està dins la basílica en aquests moments. De fet, la Núria Ros es troba al davant de la Sagrada Família, al costat d'un home el que podríem presentar com un autèntic privilegiat. És un veí que hi viu al mateix carrer Provença, pràcticament al davant d'aquest nou símbol de la ciutat, de l'Estel. Núria Ros, què tal? Bona tarda, Núria.
Què tal, Toni? Molt bona tarda, molt bona tarda. La veritat és que no puc estar més contenta d'explicar-te que estic en un balcó i que, com molt bé has dit, amb un home i la seva esposa que tenen unes vistes, però és que privilegiades.
Clar.
Ja m'agradaria dir també que el balcó és meu, però no és el cas, i de fet ara mateix hem d'agrair a en Carles, que viu en aquest pis i que avui ens ha obert les portes per poder començar a caminar en aquest programa, i que ara li deia, bona tarda, Carles, quin privilegiat de poder viure aquí en directe, a veure la Sagrada Família cada matí.
Bona tarda, Núria, de fet així és.
Bueno, Toni, com t'he explicat, estem davant, veiem tota la Sagrada Família i, òbviament, com no podia ser d'una altra manera, el protagonista indiscutible d'aquesta jornada, que és l'Estel. I jo li volia preguntar a en Carles, com teniu previst a veure aquesta encesa? Teniu alguna cosa especial preparada?
Doncs sí, Núria, casualment jo acabo de tornar de l'estranger després de viure bastants anys en allà, i es produeix aquest esdeveniment molt important i molt rellevant per nosaltres, perquè coincideix la data d'avui amb l'aniversari de la mort del nostre pare, que és qui va tindre la visió i la motivació per comprar aquest pis davant de la Sagrada Família. I després de tants anys, doncs sembla doncs, que com si se li recompensés el fet d'haver fet aquesta acció. I ens han donat aquest estel, i per nosaltres és molt important vindre a la família, última hora, per estar tots junts, i tots volem pensar que és el nostre pare que ens il·luminarà.
Ja ho veus, Toni, molt bonica la història.
Sí, no m'escolta la Núria. Ara sí, deia que és bonic barrejar aquesta història comuna de la ciutat amb la història particular d'aquest senyor que ens ha ajudat avui a obrir el nostre programa. Gràcies, Núria. Seguim parlant al llarg de tota la tarda. Fins després.
Fins després.
Ara a les 3 i 5 minuts. Tenim 3 hores de ràdio intenses. No perdem de vista una altra cosa, que al llarg d'aquesta tarda han de tornar a la ciutat els pràcticament 500.000 cotxes que van marxar durant el pont. Recordaran, s'havia demanat que es fes una tornada esglaonada. En qualsevol cas, si els sembla, estarem tota la tarda pendents de la situació del trànsit a les carreteres catalanes. Albert Barba, què tal? Bona tarda, Albert.
Bona tarda, Toni.
Tenim problemes, hores d'ara?
Doncs no sabem si és esglaonada o no, però avui, dia de l'operació tornada del pont, sí que les carreteres catalanes us podem tractar, diguéssim, d'informar que en aquests moments, si us hi trobeu en alguna de les, dels embussos, podria ser que fóssiu o bé els 4,5 quilòmetres de retencions que teniu a la C-16 a l'alçada d'Urús, o els 4 quilòmetres de la C-162 a Riu de Cerdanya. Potser seríeu els 2 quilòmetres de la C-55 a Manresa, o els 5,5 de la Nacional 230 a Pont de Suert. Tot i que, de totes maneres, seríeu els pitjors afortunats si estiguéssiu a la C-14 a l'alçada d'Organyà amb aquells 7 quilòmetres que estaríeu gaudint ara mateix. Tanmateix, recordem que Protecció Civil ha informat que la cota de neu estava als 1.900 i ara aproximadament pot ser que arribi fins als 1.000. Per tant, estigueu amatents.
Haurem d'estar molt atents, efectivament, també, pel que fa al temps. Gràcies, Albert. Estarem tota la tarda pendents de les carreteres, com no pot ser d'una altra manera. De fet, si vostès els agafa una d'aquestes retencions, estan en un d'aquests punts en els quals hi ha retenció, el millor és enganxar-se a Radio Estel, perquè ja els dic ara que tenim tarda molt entretinguda des d'ara i fins a les 6 en punt de la tarda. Pendents del temps, lògicament, amb en Jordi Miralles. Jordi, què tal? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. El temps hem marcat pel vent, un d'encepant ventades fortes que continuen afectant al llarg de les properes hores la meitat sud de Catalunya. Independentment, tenim nuvolositat força abundant cap a l'àrea del Pirineu i al llarg de les properes hores encara pot haver-hi nevades per damunt dels 800 metres, baixant fins als 600 metres de forma puntual, amb nuvolositat variable a la resta de Catalunya. Demà començarem el dia encara amb vent, tot i que afluixarà respecte al d'avui a les comarques de la meitat sud de Catalunya, i amb el pas de les hores augmentaran els núvols que a partir ja de migdia i sobretot de cara a la tarda donaran pluges a les comarques de Ponent, Pirineu i Prepirineu. La cota de neu demà començaria a primeres hores del matí per damunt dels 700-800 metres, pujant de cara a la tarda fins als 1.600 metres. Tot i que el Pirineu pugin una mica les temperatures, a la resta del país seran una mica més baixes.
Bonic està aquesta tarda aquí a la Sagrada Família de Barcelona. 3 hores de ràdio per endavant, plenes de coses, i que són el preàmbul d'allò que després arribarà. Ignasi, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni.
Rafa Sanauja, bona tarda.
Bona tarda, bona vesprada, diguem-lo bé.
Digues el que vulguis. L'Ignasi i el Rafa són dos protagonistes directes també d'aquest dia a la Sagrada Família, perquè més enllà de la programació que farem nosaltres dins el Tot anirà bé, quan realment comencen, Ignasi, els actes relacionats amb l'encesa de l'Estel és després de les 6 de la tarda, no?
Efectivament, a les 6 de la tarda, Eucaristia, missa, aquí al costat d'on estem nosaltres, aquí sobre, a la nau central de la Basílica de la Sagrada Família, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, missa de la Immaculada, que tindrà com a colofó, com a final, una processó fins a la torre, on es beneirà aquesta torre i s'encendrà l'Estel. I potser des de l'exterior es veu la gran innovació d'Antoni Gaudí, que és que els retaules i les imatges estan projectades cap a l'exterior. Ah. Això no existeix en cap basílica del món. Tot cap a l'exterior.
Que bonic, eh? És a dir, que tota la gent que s'hi apropi físicament, no cal que entri dins a la basílica, que ho vegi des del gran espectacle sencer, en realitat, no?
Efectivament, l'Estel encès, que és un espectacle, però també les imatges, tot el que és la Bíblia sobre pedra, que és la Sagrada Família.
Aquest matí fèiem la broma amb la Mercè Raja i el Rafa Sanahuja, que hem coincidit que tu estaràs pràcticament amb l'interruptor a la mà, perquè l'ha encarregat...
Sí, ja et diré que és una palanca, he estat assajant aquest matí, sí. És una palanca que hi ha l'antigua usanza, sí. I encendrem... Jo seré l'encarregat d'encendre-la.
Escolta'm, a quina hora es calcula que s'encendrà l'estel?
Bé, segons les nostres darreres informacions, que han canviat darrerament també una mica, serà cap a quan falten 20 minuts, més o menys, per arribar a les 8 de la vesprada, en aquest cas. Ah. Serà el moment, l'agafarem nosaltres al Camins, començarem quan acabi Ignasi la seva transmissió de la litúrgia, començarem aquesta edició especial de Camins, amb molta anàlisi social, però sobretot avui religiós, que és el nostre leitmotiv. Parlarem de la figura de Maria, parlarem de la figura de Josep, parlarem de la nova estètica, aquesta nova estètica que se referia a Ignasi, que és meravellosa i que ajuda a l'evangelització. Tindrem la Ivonne Grilli, si tot va bé, i ens visita la directora dels Afers Religiosos de la Generalitat. Molts altres noms que s'ajudaran a analitzar la figura, la història de la Sagrada Família, i també tindrem com a plat fort, el cardenal presidirà aquesta celebració, aquesta eucaristia, i farà la benedicció, i després ens ha reservat uns minuts per nosaltres al Camins, que estem molt contents de poder saludar-lo i demanar-li com viu ella aquesta festa, què significa per l'Església i per la ciutat.
Sense distància amb el cardenal i fent junts aquests camins pels quals tot anirà bé, no?
Com has lligat, clar que sí. Ets un mestre, ets un mestre.
Ignasi Miranda, Rafa Sanahuja, molts èxits al llarg de la tarda i molta feina, que, bueno, perquè realment és molta la feina
també,
a fer.
Que sàpigues que quan surtis a fer aquesta passejada que ens has anunciat aquest matí, sí, jo aniré darrere de tu.
Em sembla molt bé.
Com fas amb Maria José, que vaig darrere d'ella de vegades, doncs aniré darrere de tu.
El Rafa ha portat les 71 escaletes, quantes són, dius? 71, 73?
No, m'he descomptat, a les 20 ja m'he descomptat.
Després ho expliquem. Gràcies als dos, bona tarda.
Gràcies a tu.
Fins ara, bona tarda. Són les 3 i 11 minuts. De seguida obrirem la tertúlia, perquè com és habitual, el que farem serà a hores d'ara fer un comentari de l'actualitat d'aquesta jornada, aquest dimecres 8 de desembre de 2021. Però abans de comentar l'actualitat, l'hem de començar recordant. Avui ens acompanya des dels estudis de Ràdio Estel, al carrer Comtes de Balloc, la Judi Caselles. Judi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què és el que tenim avui?
Doncs, com comentava en Jordi Miralles, hem d'estar molt alerta per les fortes ventades. L'Ajuntament de Barcelona ja ha activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal i els bombers ja han fet una vintena de serveis relacionats amb l'episodi de vent. Sobre la pandèmia, les dades no són bones. Avui hi ha 833 ingressats als hospitals catalans per coronavirus, 38 més que ahir, dels quals pràcticament 200 són a les unitats de cures intensives. I en política, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, demana al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que se sometia a la qüestió de confiança del 2023 pactada amb la CUP. I la notícia esportiva del dia passa per la Champions. El Barça lluitarà pel seu futur a la competició aquesta nit davant del Bayern de Munic.
Judit Caselles, ara són les 3 i 12 minuts avui. Aquest és un missatge que hem de deixar molt clar. Jordi Marils, què tal? Bona tarda. A tota la gent que ens està escoltant, que avui el so no és el so típic d'un estudi, sinó és un so diferent, perquè estem en un museu, ara mateix. Quin lloc tan bonic, no?
Preciós. Jo estic encantadíssim de poder estar aquí avui.
Havies baixat fins a aquesta part de la Sagrada Família?
No, no hi havia estat mai. De fet, feia anys que no podia entrar a la Sagrada Família i vaja, estic meravellat avui.
Que bé, no? Raimon Blasi, bona tarda.
Molt bona tarda.
El Raimon Blasi no és que l'haguem convidat nosaltres, va convidar ell, o sigui...
Així ho he dit.
El primer dia que vaig anunciar per antena que estaríem a la Sagrada Família em va enviar un missatge. És veritat o no, això, Raimon?
Totalment, no m'ha amagat. Avui amb el Daniel i en el Jordi els he dit el qual. Dic, a mi no m'han convidat, em vaig autoconvidar.
És veritat, el que passa és que sempre és un plaer comptar amb el Raimon Blasi, igual que amb en Daniel Cirera. Bona tarda, Daniel.
Hola, bona tarda.
No és la primera vegada, em deies abans, no?, que venies a la Sagrada Família.
No. Vaig venir quan va venir el Papa i també vaig venir una vegada acompanyant el Mariano Rajoy perquè veiés una mica com funcionaven les obres.
Quin nivell, eh? I... El Papa, Mariano Rajoy...
Bueno, i...
és el que té ser expresident d'un partit polític,
per
no?
Per això ara, quan em dius que vinguem i que estem en un museu, doncs dic, fa una mica por, dic, aviam si em deixeu aquí com a part del museu.
Home, no.
Però, bueno, espero que no.
Diguem que ets una mica més actual, no?
Bueno, ho intento.
Està molt bé, està molt bé. En fi, senyors, és festa, és veritat que és festa, és veritat que hi ha molta gent que està d'on i que està tornant. No? Ens ho explicava l'Albert Barba, la gran quantitat de problemes que tenim a hores d'ara ja a les carreteres, però això no treu que tinguem una actualitat bastant potent, no? I que malgrat la festivitat, doncs hi hagi tot un seguit de temes al damunt la taula que estarà bé com no? Mira, és que li vull començar pel Jordi, perquè ell té una nena petita. No, home, no, té una nena petita i aquests dies ja sabem el tema de la vacunació als nens, no? Que està a tocar, que sembla que la setmana vinent començarem amb això, no? No sé com ho estàs vivint tu.
Som-hi, jo estic disposadíssim, la meva encara és molt petita, té 2 anys i mig i encara no li tocaria ni en aquesta fase, però som-hi, jo crec que si els nens estan, diguéssim, sent un dels principals focus ara mateix de contagi i la vacuna és segura i s'està estudiant i s'està demostrant que la vacuna és segura, doncs endavant, som-hi, progressem com a societat, avancem i que els nens i nenes també puguin fer vida normal el més aviat possible.
Què diu Raimon?
Pues amb la mateixa línia, jo en tinc una que té just els 5 anys. Estic esperant a veure quan estableixen el protocol, que ara ja li correspon a la Generalitat de Catalunya, per veure quan li tocarà.
No estàs patint ni res?
No, gens ni... Bueno, pateixo amb una circumstància. Aquí hem parlat molt del tema de la Covid i del tema dels contagis, i precisament els que no estan vacunats són els que tenen més risc de contagiar-se, i per tant són els nanos, els petits.
Daniel, què et sembla aquest tema?
La veritat, jo no tinc els nens tan petits, un té 16 i l'altre té 19. No sóc antivacunes, però també és veritat que m'ho miro molt de respecte a tot això, perquè és veritat que les vacunes són necessàries perquè els efectes de la Covid no siguin tan bèsties com malauradament han estat, però també és veritat que des d'un punt de vista encara... Hi ha dues coses que a mi em preocupen. Un és que no coneixem abastament tots els efectes que pot tenir la vacunació, i segon, aquesta mena de història que té la gent de dir, bueno, estic vacunat, no passa res, no? I clar, vacunat pots agafar la Covid igualment, i per tant aquesta falsa seguretat que molta gent té quan et trobes algú i dius, oh, vaig anar al doctor, no em preocupis que estic vacunat, no? Dic, bueno, no em preocupo, però estar vacunat no vol dir que no puguis agafar-la.
Yeah.
I em preocupa molt amb aquesta obsessió que s'està tenint amb el tema de vacuna, que no passa res, que la gent quan es vacuna i deia, bueno, pues, com estic vacunat, vida normal, no? I festa, i xirinola, i sopar, i això és el que a mi m'aterra.
Jo puc entendre el que dius, de totes maneres, en el meu cas, jo m'ho prenc com una mesura més de precaució, senzillament me la posen a l'abast, tinc la sort...
Tu sí, però hi ha molta gent sort, i ho sabeu, sí, perquè no us trobeu... No sé, si no us trobeu algú que us digui, no estic vacunat, no passa res...
Vols que et digui, el que més em preocupa, fixa't, i això vam viure aquests episodis, sobretot a l'estiu, són les franges dels teus fills, aquests 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21 anys, són els que a l'estiu...
És que els meus fills es van
no dic pels teus fills,
ni molt menys, pobres. No, els meus fills es van vacunar, jo dic obertament, els meus fills es van vacunar al mes de juny. Al mes de juliol, quan encara no havien posat la segona dosis, van agafar els dos el Covid, que ja estaven de vacances, bueno, pues, la casa serà més.
Deixeu que fem un parèntesi. Avui és evident que aquest és un programa que passem. Dius que no, Daniel? Ja, dic que és evident que aquest és un programa especial amb moltes coses, no? Avui no estem a l'estudi, com dèiem, avui estem a la Basílica de la Sagrada Família, estem molt pendents de l'encesa d'aquest estel, i us he de dir que a mi em fa molta il·lusió. Tinc la sort, a més, de viure aquí al costat, amb la qual cosa seré dels afortunats que sovint, quan trec a passejar el gos, doncs veuré l'estel encès, no? I és veritablement bonic. Per mi és un dia històric, ho dic de debò, no? Perquè serà un nou referent que tindrem al cel de Barcelona. I jo no sé vosaltres, però quan a mi em van explicar la història d'aquest estel i que a dia d'avui s'encendria l'estel, em va venir al cap una història. No sé si us en recordeu o trobeu algun tipus de paral·lelisme amb aquell moment màgic, perquè també va ser màgic, que Antonio Rebollo, amb el seu arc, la seva fletxa, va encendre el pebeter. Us en recordeu?
I tant. Pell de gallina.
Pell de gallina, eh? Antonio Rebollo, què tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Pasan muchos años, pero a pesar de los años, se nos sigue poniendo, como muy bien comentaba ahora Jordi Manels, la piel de gallina a todos, ¿no?
Pues sí, efectivamente, son 30 años y se nos pone la piel de gallina siempre que hablamos de ello.
Claro. Antonio, ¿cómo va la vida?
Bueno, pues mira, como decía hace un rato tomándome el vermú con mi hermano, que más vale cumplir 67 o que hayan pasado 30 años de esta historia que no estar jodidos como mucha gente por ahí.
Pues claro. A ver quién es el guapo que no dice que es verdad lo que comenta Antonio Rebollo en este momento, ¿verdad? A mí lo que siempre me ha impresionado de su historia es la precisión, ¿no? El saber jugar con toda la presión que tuvo usted en aquel momento, en el que tenía solo, creo que eran 12 segundos para coger, girarse, apuntar y disparar la flecha, y además acertar. Hay que tener mucha sangre fría, ¿no, señor Rebollo?
Bueno, estas preguntas, lógicamente, como entenderéis, después de 30 años y haber respondido la mayor parte de las ocasiones a las mismas. Es así, pero es que tenéis que tener en cuenta que en aquellos momentos la preparación de un deporte, o sea, de un deportista de élite, que en ese caso culminó ese entrenamiento con aquel magnífico tiro, pues una vez pasado sí puedo contar 50.000 cosas y decir lo que sea. Fue cojonudo, mucha precisión, era el mejor, tal, pero en aquellos momentos, a ver, nunca se podría haber sabido cómo habría salido si mi mente hubiera estado en otro sitio que no fuera en esos momentos.
Está claro, en cualquier caso fueron 50.000 personas delante y más de 3.500 millones de espectadores los que siguieron en directo ese momento. Antonio Rebollo, nos ha parecido que era una excusa fantástica para saludarle esta tarde, que de verdad nos ha gustado mucho tenerle con nosotros. Muchísimas gracias.
Pues a vosotros un saludo y encantado de que me llaméis de vez en cuando.
Faltaria más. Un abrazo. Hasta luego. Buenas tardes. M'ha agradat, no?
M'ha agradat molt, perquè també és veritat que en aquest país tenim tendència a oblidar-nos de la gent que fa coses interessants i importants, no? I l'Antonio Rebollo va fer una cosa, doncs, que li va tocar a ell, però que va ser encendre, donar pas als Jocs Olímpics, no? I ha dit una cosa ara l'Antonio, que per mi és molt important, i si me'n permets, ho aprofito per fer un puntet de política.
Va.
Y el Antonio ha dit exactament: mi mente estuvo en aquello i per això va sortir bé, no? I jo trobo faltar una mica a l'esperit dels Jocs Olímpics, no? De la unitat dels partits polítics, l'ambició de fer una Barcelona gran, oberta, màgica, no? Uh-huh. I jo crec que ara els polítics haurien de, també, com el Rebollo, tenir su mente en lo important, que és que tots els polítics en aquell moment, totes les institucions van conjugar perquè allò sortís bé. I ara sembla que estan en una altra cosa, i per tant recuperar l'esperit que va portar Barcelona als Jocs Olímpics i tot el que va significar, crec que és una assignatura pendent que tenim a Barcelona.
M'estàs parlant de Barcelona?
Sí.
Barcelona.
Però podríem...
Sí, no. És a dir, no, preguntava a quin nivell, sí, no? Situaves el comandari perquè podies extrapolar-la a tots els nivells. Sí. M'imagino que voleu dir alguna cosa, no? Sí. Raimon, Jordi.
Ens ha portat a la política, no?
Sí, sí.
Com qui no va la cosa, a veure, jo crec que la gran diferència, un gran projecte.
Clar.
És a dir, aquí potser el que falta és un gran projecte, o malauradament hem de viure de grans projectes perquè la gent comparteixi les petites coses. Doncs a mi m'agradaria una mica al revés, no? Doncs que la gent compartís les petites coses, que és el que fa que hi hagi un gran projecte que es diu Barcelona. I malauradament, estic d'acord amb tu, Daniel, que això no passa. Que això no passa, però crec que aquí l'esforç l'han de fer no només la ciutadania, que al final som els que acabem remant, sinó efectivament els partits polítics i concretament els líders i els responsables dels partits polítics per trobar en aquestes petites coses els grans projectes que efectivament que ens uneixin. I amb allò que no ens uneix també està molt amatents, perquè tenir aquella capacitat de veure què és el que es pot corregir o què és el que es pot millorar, precisament per tal de que tothom s'hi senti identificat.
Jordi, què et sembla?
Jo de la reflexió del Daniel compraria aquesta necessitat de remar tots cap al mateix puesto, no? Llavors cadascú li posarà els seus accents, els seus matisos, però tornar a tenir un projecte col·lectiu, un projecte comú de ciutat o de país, i després accentuar-lo, i després fer esmenes, no? Però no fer partidisme per fer partidisme, no? I això malauradament ho estem veient a totes les institucions i pràcticament a tots els nivells. I en qualsevol cas, jo crec que el projecte il·lusionant, en el cas de Barcelona a dia d'avui, és la Barcelona de les petites coses, no? És la recuperació de la crisi, és sortir de la situació en la que estàvem. Barcelona a dia d'avui és referent en atracció d'inversió tecnològica, és la ciutat d'Espanya on més baixa l'atur, és exemple mundial de la lluita contra el canvi climàtic. És a dir, Barcelona és referent de moltíssimes coses i és il·lusionant en moltes coses. Capital de l'arquitectura, capital de l'alimentació sostenible. És a dir, qui no hi vol veure projectes, potser és que no els vol veure. Els projectes hi són. Però és veritat que no són unes olimpiades. És que segurament...
No, és una macroilla, l'Eixample.
Bueno, és que segurament... La superilla, sí. Però és que segurament a dia d'avui els projectes que fan créixer les ciutats no han de passar per unes olimpiades, per una expo de Sevilla, no? Per un Hard Rock a Tarragona, sí. Per uns Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu. projectes que simplement van de pelotazo urbanístic, desenvolupament urbanístic puntual i que després queden en no res. El que necessitem és són projectes que siguin sostenibles en el temps, que aportin valor afegit, i això crec que és el que s'està fent a Barcelona.
Saps què passa, Jordi? Que jo sempre he pensat que la política, i potser m'equivoco perquè ja tinc uns anys i potser sóc vella política, no? I no, però jo sempre he pensat que els polítics no es poden dedicar a gestionar el dia a dia, perquè, que ho han de fer també, però un polític ha de tenir una visió de què passarà, com serà Barcelona d'aquí 50 anys, d'aquí 20 anys, com serà Catalunya, com serà Espanya, i per tant tractar d'engrescar a la societat en projectes que engresquin a tothom en un projecte comú per millorar tots, no? I això jo fa mesos que no ho veig, no? És a dir, Barcelona, tu dius, és capital del disseny. Pues no, jo no sé en què, estic veient tot, o sigui, el que tu vas pels...
De l'arquitectura.
Però això no ho fa l'Ajuntament, ho fan els arquitectes. Que, no, escolta, és que... El que no pot fer l'alcaldessa, i no vull fer tampoc un debat aquí, és viure de les rendes de la societat civil i posar pegues, impedir que es creï... Mira, aquest cap de setmana Barcelona ha tingut una ocupació nefasta pel que fa als hotels i a l'hostaleria, perquè Barcelona ha deixat de ser atractiva pels ciutadans. Ja no venen de vacances ni de cap, passa un cap de setmana a Barcelona. El tràfic s'ha posat... O sigui, tu dius, les petites coses...
Les dades del turisme...
Ni les petites coses...
Ara, Raimon, perdona que em coli, només sobre les dades del turisme, perquè és que és trampa. Perquè
bueno, aquest, el president del Gremi d'Hotelers, que sembla que no és un...
No, és que he vist les dades aquesta setmana i deien, és que Madrid té una ocupació quasi el 90% i Barcelona el 50%. Però és que és trampa, perquè aquest pont només és festiu a l'estat espanyol, no és festiu a tota Europa. Llavors, a Madrid, l'ocupació que hi ha ara mateix hotelera és una ocupació laboral, és una ocupació de la gent que ve a fer negocis, de la gent que està treballant a Barcelona.
Si és festa a Madrid també, eh? Madrid està festa també.
Sí, no, parlo del
turisme. I la gent que ve a treballar no ve quan és festa.
Parlo del turisme europeu que està venint.
Ara sí que em colo, eh? Començo per aquesta part final.
Deixeu-me dir que aquest tema no estava previst, però està molt bé. No, cap mena de problema. Digues.
Començo pel final, dic, escolta'm, el que sap greu és aquesta vegada el turisme que és més local, com Barcelona no ha tingut aquesta capacitat d'atracció que sempre havia tingut, pels motius que sigui, dic, això pot ser des de que hi hagi neu als Pirineus, que la gent doncs prefereix...
Home, les estacions d'esquí estaven plenes de gom a gom. I que jo crec... No, deixeu-me que introdueixi un matís, no? Ho dic perquè probablement influeix, no ho sé, potser és una tonteria, Però amb aquesta cosa de que amb el confinament hem acabat tots una mica saturats de Barcelona, no pot ser també que la gent quan pensi en fer vacances a hores d'ara digui, jo me'n vaig a la muntanya.
Sí, però que van a poner una torre aquí.
Per què ho dius?
Perquè això és una... No. És tenir allò...
No.
És veritat, però els de Madrid també tenen ganes de sortir fora.
És que estem parlant... És que jo crec que la diferència és... Una cosa és el ciutadà, que agafa i diu, surto i marxo de la ciutat i me'n vaig a la muntanya... Valent? I el que estic parlant jo és d'aquell que també és ciutadà d'altres localitats, d'altres poblacions, d'altres territoris, com no són capaços en aquest turisme local de treure'l cap aquí. I torno a fer la referència amb la intervenció que he fet al principi. He parlat d'aquella, la política, les petites coses, però que siguem capaços de sumar-hi a tothom. I el problema és que aquesta política, les petites coses, cada vegada és més fragmentada i fragmentem més a la unió de la ciutadania. És a dir, abans hem comentat un tema, podem estar d'acord o no amb la superilla. El problema és que, com es planteja i com s'executa, fa que hi hagi divisió.
La Sagrada
podem parlar...
és un exemple paradigmàtic. Algú va tenir la idea de fer-la, es va encarregar a l'arquitecte i tal, i després els ciutadans de tot arreu van contribuir amb els seus recursos perquè van creure en aquest projecte màgic i espectacular, que avui inaugurarem l'Estel. Això és un gran projecte. Si en el seu dia qui manés hagués dit, escolta, per què hem de fer això? Perquè jo, mira, anem a fer quatre... És que és el que intentava explicar, no? Necessitem líders polítics que vegin més enllà dels seus nassos. I jo estic criticant a la Colau...
Els líders polítics d'aquella època dubto que estiguessin passant amb una icona a nivell internacional d'atracció al turisme, I que, en tot cas, era un altre tipus de societat i el que estaven pensant, i que ho comparteixo i no me'n sento ni molt menys allunyat, doncs pensaven en un altre tipus de reivindicació, un altre tipus d'obra...
Un segle després...
En tot cas, la crítica hauria de ser, digues, escolta'm, quin és el procés que hi ha hagut
hagut, o quins entremacs, per exemple, hi han hagut i estan havent fins al moment amb l'execució d'aquesta obra des dels seus principis. Hem vist tot el tema dels permisos, llicències d'obres, etc. Que podem estar o no d'acord, eh? I que aquests són els entremacs que com a administració i com a polítics o polítiques doncs podem discrepar i podem criticar. O quins són els entrebancs. Escolta'm, com a ciutat, que aquí també ho podria arribar a compartir, aconseguim que una icona com aquesta acabi donant també uns recursos i repercuteixi en el si del conjunt de la ciutadania. No? Doncs també parlarem-ne.
La gent ha viatjat. Mira, jo tinc amics que han anat aquest cap de setmana a Milán per veure la catedral de Milán. I és fantàstica.
Sí, no,
però no em diràs que la Sagrada Família, com a tal, no es podria posar en el circuit i des de l'Ajuntament, des de la Generalitat...
Però voleu dir que no està posada ja? O sigui, jo crec que hi hagi molta gent.
Jo no conec ningú que vingui expressament per veure la Sagrada Família.
Per veure Gaudí. Gaudí, la ruta Gaudí, la Sagrada Família, el Parc Güell, hi han rutes previstes, no?
Jo recordo, i abans heu parlat de molts anys, i jo el meu primer record que tinc, i vaig tenir l'oportunitat amb el col·legi a venir i pujar amb una torre, que em sembla que ara ja no es pot, escolta'm, es parlava del turisme japonès en aquella època.
Sí, sí.
Eren els grans foròfors de Gaudí.
Els meus amics, jo ara tinc 54, quan jo tenia 25, els meus amics de la resta d'Espanya venien perquè deien, volem anar a Barcelona a veure la família, però per guai... Ara no conec a ningú que em digui que ve a Barcelona.
Vindran a veure l'Estel, ja veuràs.
Ja, però coneixeu, us sona que algú hagi dit darrerament algun amic vostre que vingui a veure...
Perquè jo crec que per sort la ciutat de Barcelona ja s'ha convertit en molt més. No és només amb la Sagrada Família. I al final, noi, passen més visitants pel Camp del Barça i pel Museu del Barça.
I hi ha una cosa que jo crec que sí que l'hem viscut tots quan viatgem fora. I em sembla que això és bastant en aquesta època o en les anteriors, també. Vull dir, perquè com m'ha dit abans el Daniel Cire, porto dos dies que sembla que faig defenses, que sembla que afavoreixo els governs, primer de Barcelona i ahir el de Catalunya, que em va fer molta gràcia això. No és veritat, vostès saben que no és veritat. El que vull comentar, quan vas pel món i viatges i dius, és que jo soc de Barcelona, la gent flipa. O sigui, Barcelona.
Pregunta pel Messi.
També et preguntava, ara ja no ho sé, però és veritat que Barcelona en si té una imatge a l'exterior que és magnífica, no?
Una mica de rendes de les Olimpiades, aquelles que van tenir el 92.
Ostres, Daniel, però és que fa 30 anys d'això, És a dir, jo no crec que Barcelona segueixi vivint de la renta de les Olimpiades. Les Olimpiades van contribuir a posar Barcelona al mapa, això és evident. Però 30 anys després crec que Barcelona, ho deia ara el Raimon, no? Barcelona és molt més ja que un sol edifici emblemàtic, no? I afortunadament Barcelona és molt més que un emblema, no? Té molts emblemes.
Aquest vespre ho veurem.
Bueno, aquest vespre en tindrem un més, no? Tindrem una icona més, no? Però jo crec, per exemple, la transformació urbanística que està vivint Barcelona, en una fase molt embrionària, però tu deies la superilla, t'agradaran més o t'agradaran menys, però és una aposta de futur que s'està fent per transformar Barcelona i convertir-la en una ciutat referent.
Però a dia d'avui no uneix això, Jordi. Aquesta és l'observació.
Al final, Raimon,
com s'ha plantejat...
Al final, Raimon, la política és una qüestió...
Fora de la superilla tenim uns nivells de contaminació brutals, unes incomunitats brutals...
Sí, Daniel, sí, els problemes els tinc clars.
De la superilla, sinó els que vivim fora de la superilla.
Els problemes els tenim clars. És una aposta de futur i... per arribar en aquesta situació es necessita un marge de temps i un marge d'inversió, però al final, i acabo amb això, la política són faves comptades, tu tens, i ho sabeu tots dos que heu fet política a primer nivell, tu tens uns recursos i tens, que són limitats i tens unes necessitats que són il·limitades, i per tant has de descartar necessitats, has de triar algunes d'aquestes necessitats que són a les que hi podràs posar recursos i algunes a les que no hi podràs posar recursos, i a cada moment de la vida hi ha unes necessitats que passen per davant de les altres. Crec que a 2021, sortint de la pandèmia mundial, esperem sortint, i sortint d'una situació de crisi brutal que ha pogut ser demolidora pel teixit empresarial i per les famílies, els recursos s'havien de posar on s'estan posant.
No és demagogia el que et diria ara, però jo et recomano i et convido, tu no vius a Barcelona, et convido que quan surtis d'aquí, si vols jo t'acompanyo, anem a veure la superilla que hi ha a la zona del carrer Borrell.
La coneixo.
Tota aquella zona. Tu dius prioritats, s'han gastat moltes prioritats. Tots aquells bancs de fusta que han posat, tot allò, està ple de gent dormint perquè no tenen on anar. Llavors, per mi la prioritat no és fer una superilla. Per mi la prioritat és encarregar-me de la gent que ho està passant malament. I, per tant, sé que és molt lluït per un polític posar quatre coses, pintar, inaugurar i que maco, no? Però darrere d'això hi ha molta gent que ho està passant molt malament, i els recursos, per mi, quan estan les coses tan fotudes com ara, s'han de dedicar a les coses importants, no a canviar, per exemple, totes les tots els cantos de les voreres que hi ha a l'Eixample s'estan canviant per posar cantos nous. I dius, de veritat, tu vas a Roma, tu vas a Gran Bretanya...
Ho tens clar, que el pressupost de serveis socials ha pujat una barbaritat aquest any i l'any passat també.
Podria ser més gran, perquè és que estem en un moment de crisi humanitària.
Sempre es pot fer més, això està clar.
Hi ha molta gent vivint al carrer. L'altre dia van morir dos nens i dues persones grans a un incendi a una casa ocupada. Hi ha moltes necessitats d'aquestes que jo sé que no llueixen, no? I que són complicades, però és el que, amb el que en aquests moments que estem, que hi ha molta gent que ho està passant molt, perdoneu, molt putes, hem d'ajudar-los, no podem fer... Anem a omplir l'Eixample de superilles i a gastar diners i... Escolta, no gastem amb el que... Això ha de ser com una família. Quan tu tens problemes econòmics amb una família, no canvies el cotxe. No pintes la casa. Ho destines a les coses més urgents.
Però fa un moment m'estaves dient que havíem de fer més emblemes com la Sagrada Família.
Escolta, no cal... És que s'ha de...
Ho estem en serveis socials únic i exclusivament o no?
Estàs confonent. Per mi, el que ha de fer un ajuntament, una Generalitat o el govern d'Espanya és potenciar la iniciativa privada, perquè la Sagrada Família l'està construint la gent. L'està fent la gent. No té ni un... No, l'està fent la gent amb les seves aportacions. I, per tant, el que ha de fer els ajuntaments, les institucions, és permetre que la iniciativa privada creixi, que la gent pugui crear ocupació i que pugui crear coses, no posar pegues, no tancar hotels, no deixar noves llicències, no? Això és el que ha de fer, generar les condicions perquè la societat, que som grandets, puguem tirar endavant sense necessitat que papà estat, papà ajuntament, papà generalitat, ens estigui dient tu pots fer això, tu no pots fer això, ara faré... No és això, no hem de veure les operacions.
M'agrada quan el Jordi ha fet una menció i diu, escolta, amb vosaltres, ell també... Heu fet política de
primer nivell, no, eh?
No, i tant de primer nivell, i ara entendràs el perquè. Per mi el primer nivell és el municipal. Per tant, tu aquesta també l'has feta i és l'única que he fet jo, la municipal. A partir d'aquí, el meu concepte, això ho deia l'alcalde Trias, eh? Escolta, amb un alcalde, les tres preocupacions bàsiques que hauria de tenir, dic que haurien de ser, escolta, habitatge, la feina i el benestar. I per tant aquesta per mi triangulació passa a ser important independentment de qui tingui les competències, perquè malauradament l'Ajuntament té les competències que té i té els recursos, els ajuntaments i tenen els recursos que tenen, per això vindria una mica en el camí que parla el Dani. Segona part, per poder fer això necessites recursos i per tant has de jugar amb aquesta balança, dir escolta'm, per poder destinar aquests calés, que sobretot és en un tema de benestar, és en un tema de persones, dic, necessites també invertir en algunes altres, si no com a iniciativa pública, iniciativa com a mínim públic-privada, que aquest sí que és aquest fair play que fins i tot la mateixa alcaldessa de Colau, i fins i tot en d'altres ajuntaments comuns, ara han començat a intentar-se fer-se amb aquesta terminologia, que no vol dir que la comparteixin, però vol dir, escolta'm, fomenta tot això perquè amb aquests recursos podràs invertir. Allò de l'economia social de mercat que no té un altre sentit, és a dir, escolta'm, recursos, per descomptat que el privat també pot tenir un benefici, però el beneficiat en qualsevol cas ha de ser el conjunt de la societat. A partir d'aquí, home, els icones que almenys tenim, cuidem-los, i a partir d'aquí també dic, i ara no em puc estar de les superilles, perquè com a regidor també vam compartir aquest projecte de superilles, però el problema és que avui el concepte de superilles pràcticament només s'entén com un tema de mobilitat i com un tema de contaminació. Les superilles és molt més que això. És molt més que això. I fins que no s'apliqui de fora, és a dir, fins que no s'executi simplement de manera correcta, fins que no es faci participatiu i s'involucri a la gent de la millor manera possible, aquí l'únic que tindrem seran entrebancs, malestar. I per tant, les petites coses que fan que la ciutat passi a ser gran, que les ciutats passin a ser grans, l'únic que tindrem seran merders, i acabarem amb discursos com els del Dani, que semblen que no s'estableixen ni hi ha uns recursos destinats a la ciutadania i que els estem destinant a coses que no són importants. I qui parla d'això et podria parlar, Evan, no ho digui ell, doncs d'altres casos, com podria ser el procés, com podrien ser d'altres històries, que al final tot pot tenir un sentit social, però que l'acabem pervertint per fer un discurs doncs més fàcil.
Imagino que voldràs dir alguna cosa, Dani, perquè ho ha fet molt suau, però te l'ha deixat anar, eh?
No. O sigui, jo crec que populisme no hi ha ningú que pugui guanyar a determinats partits polítics, no? Però jo sé que jo ha fet des del carinyo i des de la
de l'estimació
que
t'ha fet l'ullet, mentre ho deia t'ha fet l'ullet.
De tota manera, també us he de dir una cosa, jo sé que això pot semblar demagògic, no? Que jo surti aquí a defensar que hi ha gent al carrer passant-ho malament, però és que només cal passejar-se per Barcelona.
Ah, però és que és veritat,
per donar-te compte que això és veritat, i per tant, és cert que quan tu jo el mateix dia que la Colau estava a Gran Bretanya assumint la vicepresidència de la xarxa de ciutats europees
pel
canvi climàtic, jo anava per Poblenou i hi havia una placeta allà amb, no sé si vaig comptar, gairebé una quarantena de tendes de campanya amb gent vivint en una plaça, no? I dius, està bé, no? Està guai que ens preocupem del canvi climàtic, però és que clar, hi ha gent vivint a les...
Els assentaments, els famosos assentaments.
Hi ha 700 camioners.
Només passa a Barcelona, això?
700 camioners que van sortir...
No passa a totes les grans ciutats, això?
700 camioners van sortir al carrer perquè per culpa de la Colau no podran utilitzar els seus camions, no podran entrar a Barcelona, no podran fer la seva feina. 700 famílies que s'aniran a la merda. Per què? Perquè em mola ser la vicepresidenta d'això, fer coses perquè... I penses, és que un polític ha d'intentar resoldre el problema, però el que no pot fer és, per intentar resoldre el problema, generar més problemes.
Ja, però no podem frivolitzar amb el canvi... O sigui,
no
pots frivolitzar amb mola fer coses...
Que no pot utilitzar el seu camió per entrar a Barcelona.
El canvi climàtic mata, Daniel, també. O sigui, comencem a dir les coses pel seu nom. El canvi climàtic està matant gent cada dia. Llavors, o prenem decisions ja... o demà serà massa tard.
I què li dius al camioner? Que no podrà treballar.
Li direm que hi haurà d'haver, no sé quines mesures ha pres Barcelona, però si fos jo crec que hi ha d'haver un pla perquè aquesta gent pugui treballar amb la seva ocupació en un altre espai o pugui reconduir la seva capacitació professional a altres sectors que sí que tinguin més futur. I aquesta gent, evidentment, no es pot quedar sense atenció de l'administració pública. Està claríssim, jo estic d'acord que no la podem deixar tirats. Però no banalitzem el canvi climàtic, Daniel. Hi ha d'haver respostes i s'han de prendre decisions que afecten a gent. Clar que afecten a gent. És que el model de vida que tenim no el podem seguir tenint. Hem de canviar coses i canviar coses incomoda. I canviar coses genera contradiccions. Clar que sí. Però home, no és un caprici de l'Ada Colau de contaminació.
No, però permeteu-me.
I a més ho estan fent totes les ciutats europees que són líders amb això.
No, però des del meu punt de vista, perquè si per alguna cosa no la tinc a la senyora Colau és per tonta. Aquí ha vist un filon. I potser hi creu, però a més hi veu un benefici polític. Per tant, això també anem en compte amb com plantegem les coses. Ho dic perquè és allò de dir el creure en el medi ambient fa molts anys que s'hi creu i fins i tot alguns governs que a dia d'avui estarien tillats de bé se saber el què són els que van començar a fer passos en aquest camí.
Com és allò de predicar i dar trigo?
Que s'ha de fer... Bueno, és que no ho diguis gaire perquè és que al cap em venen tantes coses de la senyora Colau que...
El Raimon sé alguna cosa de és que no és molt fan de la Colau.
Tinc clar.
Estic parlant els tres a la vegada i no s'entén absolutament.
Efectivament no sóc amb excés, no? Dic, però és el com ho treballem. Per mi aquest és el tema. També hi trobo un punt de demagogia. Escolta, més que les ciutats i moren no sé quantes per culpa de la contaminació. Dic, a veure, per culpa de la contaminació el que agreuja, en tot cas són enfermetats i el que fan és que si l'esperança de vida podia ser una mica més llarga, passa a ser una mica més curta. És com el tabac. Però abordem-ho. No ho banalitzo, però abordem-ho. El que passa és que tampoc ho vull agafar i generar-ne aquí... Bueno, escolta'm, com la gran virtut, disculpeu, i que ens van vendre el càrrec de la senyora de Colau com a vicepresidenta, com el gran càrrec. Disculpeu, és que de veritat el problema no és el gran càrrec. És el que fem i com ho abordem. Però bueno, la notícia havia de ser aquella, amb la connivència de qui fos, perquè aquella setmana havia de ser la setmana en aquest cas, doncs, del canvi climàtic. I el canvi climàtic és cada dia. Però insisteixo molt...
És que allò va coincidir amb la cimera de...
Bueno, no? Lògicament, clar.
De Glasgow. No és que toqués, està clar. Per això ho dic.
En
altres èpoques, la presidència hagués estat per l'Ajuntament de Barcelona.
Estic molt cremat amb el tema aquest ecologista i tal, perquè us poso un fet personal, no? Que no soc un transportista, per tant no és parlar per viure, però el meu pare, quan va morir, jo vaig heretar un Seat 1430 familiar de Barcelona, matrícula T. Imagina't. Vostè té uns quants anys. Ahir vaig trobar els papers del que li havia costat. Li havia costat, el canvi era 900 euros en l'any 73. Però bueno, aquell cotxe la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament no em permet utilitzar-lo perquè diu que és contaminant, malgrat que si anés a passar la ITV el passaria.
Sí, sí.
No em deixa utilitzar-lo. La Generalitat m'ha cobrat de l'any passat un impost, un nou impost, que m'ha cobrat per aquell cotxe que no puc utilitzar, 96 euros. Però és que, a més, aquell cotxe està donat de baixa temporal. I la Generalitat em diu que, malgrat que estigui donat de baixa temporal, que m'ho continuen cobrant, que si estigui fet donat de baixa definitiva... Per tant, un cotxe que no puc utilitzar, que el tinc donat de baixa temporal, i em cobren perquè contamina 96 euros a l'any. No és per engegar-vos a la merda.
Potser sí, però saps què és el que em sap greu? Jo ara et canvio, perquè jo també m'he fet la reflexió, jo vaig rebre amb un cotxe que era nou, i dic, ostres, dic, també haig de pagar l'impost, no? Dic, jo em pensava que aquest cotxe no contaminava tant com per... Però per mi el concepte és un altre. Resulta que per contaminar has de tenir diners. És a dir, vol dir que només contaminarà o podrà contaminar... No s'ha de contaminar, el missatge, enteneu-me, Dir, escolta'm, contamina qui té calés perquè pot pagar. Escolta'm, et compro contaminació, et compro emissió de CO2, et compro... Dic, perdoneu, eh? Aquest és el mal concepte. Sí, per mi el concepte és... No,
això ho fan països. De... Això ho fan països,
això ho he dit, aquest, home.
Així funciona el sistema, sí, sí.
És complicat, eh? Però com es fa, aleshores, la lluita contra el canvi climàtic? És a dir, perquè hi ha tot una sèrie de factors que sí que són evidents. En la pròpia orografia de Barcelona, no? Que és una ciutat... Jo me'n recordo una època que vaig estar pujant cada dia amb un helicòpter per retransmetre el trànsit durant molt de temps. I me'n recordo que feia cosa. És a dir, a mi m'agafaven cada dia, pujava amb l'helicòpter i t'ho juro que feia fàstic veure allò que respirem cada dia. Sí. No cal pujar un helicòpter.
No,
te'n vas als búnquers i mires molts dies com està Barcelona i veus aquella capa de contaminació que després, quan estàs a baix, permetem, quan estàs a baix no passa res, però resulta que l'estem respirant cada dia. Nosaltres i els nostres fills, també.
Sí, sí.
I aleshores, clar, a mi em comencen a sentir a parlar dels cotxes i tal, i la contaminació, i sembla que sigui una cosa frívola. Jo fa setmanes que dic una cosa. A mi m'agrada molt perquè el discurs mediambientalista cada vegada el veig més transversal, el veig en tots els partits polítics.
I tant.
Per tant, serà important respirar amb menys contaminació? Vull dir, no sé, és que em sembla tan evident, això, no?
Jo és que crec que abans, quan parlàvem de que s'ha de tenir mirada més enllà dels nostres propis morros i mirar una mica més enllà què deixarem a la ciutat de la propera generació, és que la primera premissa és si deixem ciutat, si deixem planeta a la propera generació. Anem a 2.000 espècies extingides per any. 2.000 espècies, o sigui, no és que algunes malalties pulmonars s'agreugin i no sé què. No, és que estem extingint el planeta. 2.000 espècies animals, més totes les de fauna i les de flora que no estan comptabilitzades. O sigui, ens estem carregant el planeta. Llavors, nosaltres podem seguir tancant els ulls i fent veure que no passa res.
I sí, són malalties pulmonars, perquè això fins que no et toca a tu de prop, no ho veus. És a dir, però quan tu et fas una passejada per la unitat de malalties respiratòries de qualsevol hospital, flipes amb la incidència, perquè jo això ho he viscut directament. I flipes amb la incidència de la contaminació de les persones.
I tant. I tenim uns índexs de contaminació, diguéssim, que no són tolerables, que estan molt per sobre del que és tolerable per la vida humana. Madrid, Barcelona, altres grans ciutats, o hi fem alguna cosa, insisteixo, prendre mesures és desagradable i incomoda, sempre incomoda algú quan has de prendre mesures que van a transformar la realitat. Sí, doncs intentem fer pedagogia, intentem no banalitzar-lo, intentem no negar la realitat que estem vivint.
Jo el primer missatge que compro és el del Toni, i que és veritat que no és la primera vegada que almenys el dones en antena, eh? I és la transversalitat de les polítiques mediambientals.
Que és
la
com lluita, jo crec que ha de ser,
És com hauria de ser, però per això també vaig dir que, escolta'm, amb que ningú se n'apropiï ni es pensi que són els millors ni que són els primers que han arribat i que per això els dona més dret, perquè és una cultura que realment hauria d'estar inculcada. Dos, un tema conscienciació, però és que és molt fàcil dir això, dir quan no la veritat, dic, amb les petites coses i amb les petites misèries del dia a dia, cadascú, doncs, com dir-t'ho, deixa'm que ho digui aquí, peca, no? Dic, agafa i malauradament no compleix ni passa a ser, com dir-t'ho, coherent amb el que predica. Senzillament és així. I, noi, el poder del diner, per dir-ho d'alguna manera, i dels poderosos, és molt, molt, molt gran. Clar. I, per tant, aquests missatges...
Per cert, aquesta notícia de que l'1% d'Espanya, parlo ara, té el 25% dels recursos econòmics, tela,
sí,
eh? És el de sempre, no?, però tela.
Oh, que fort. Sí,
no sí, sí. La veritat és que és heavy, però també és veritat que això ha passat sempre, ha passat totes les societats, i el que no podem fer és redistribuir és a dir, el que no podem tampoc és castigar aquelles persones que a mi estem parlant de grans fortunes, eh? Però no podem castigar la gent que es dedica a generar riquesa, a crear llocs de treball, a guanyar calés. És veritat que un empresari guanya calés, però també es juga els seus diners, dona feina a la gent, i per tant no podem criminalitzar-lo. És a dir, jo conec molta gent que diu, escolta, jo no m'he comprat mai una casa, sí, però què? Te'n vas de viatge, fas no sé què, i hi ha gent que està estalviant, es compra una casa, un pis, i després hi ha gent que el discurs aquest no és que, clar, la gent hereda casa, si no hauria d'errar els pisos, perquè, clar, s'han de repartir. Bueno, escolta, és que la gent ha fet un esforç, ha fet una... Jo, al final, si no hem de premiar la gent que estalvia, doncs no estalviem i ens ho batem tot i ja està.
Jo crec que... Dani, mai he criminalitzat, ho dic perquè amb això sí que procuro ser molt coherent i perquè vinc d'una família d'emprenedors i de persones que, escolta'm, que al seu dia a dia intenten generar una riquesa i, a més, doncs, donar llocs de treball, però amb un valor afegit, eh? Jo soc d'aquell extint partit Unió Democràtica que el valor humanista el tenia molt inculcat i pensar aquests valors tan humanistes, escolta'm, que pensen també amb els treballadors i que aquesta estigmatització, malauradament, normalment ve per aquella empresària que són dolents, és a dir, que no són bones persones, disculpeu que ho digui així, i per aquelles grans indústries amb les quals els seus treballadors...
Jo tinc ganes un dia d'aquests de parlar d'aquesta notícia que ha sorgit a les últimes hores, de que s'han acomiadat a 900 treballadors a la vegada, a través d'un Zoom.
Per videoconferència.
Quina passada,
és una salvatge. La Generalitat Valenciana va fer fora, em sembla que fa 400 sanitaris per WhatsApp.
Déu-n'hi-do. Jordi, volies dir alguna cosa,
sí,
no?
Sí, volia afegir una dada sobre això, que és que el que es considera ric a Espanya, que em sembla que és per sobre dels 6 milions d'euros, el 71% dels rics d'Espanya ho són per herència. És a dir, aquesta idea de que qui es fa ric perquè s'ho ha currat molt, perquè...
Hi ha molta gent que ho ha dit.
El 71% són herències. I jo l'altre dia llegia una reflexió, una faula que li explicava la meva filla, no? Que deia que si en una gàbia de micos hi hagués un mico que es quedés tots els plàtans mentre deixava que els altres es morissin de gana perquè no podien accedir a un plàtan, des de fora ens ho miraríem i diríem, hòstia, aquest mico està boig. Això passa amb els humans. Hi ha gent que té diners que no podrà gastar en 20 vides mentre hi ha gent que s'està morint de gana.
Estem a 9 minuts de les 4 en punt de la tarda. Dani, he de canviar tema. O sigui, com us deixi, ja allargueu fins a les 6. D'entrada, deixa'm que demani disculpes a l'equip de redacció d'aquest programa, que avui s'ha treballat tot un guió de tertúlia que us l'heu polit. Vull dir, l'hem fet fora directament. Una tertúlia interessantíssima, us dic de debò. Que bé tenir gent com vosaltres aquí al nostre programa. I que bé poder sortir i mirar-ho tot des de fora. Per cert, incís, quin maco era el SEAT 1430.
Molt xulo.
I familiar, i era un nivell, això.
Molt xulo,
eh?
Sí, jo me'n recordo, a més, bueno, em recordo, el tenia encara, tenia un tros de... Quan el va comprar el meu pare, jo tenia, em sembla, 8 anys, o 7, i tenia com una làmina que era imitació fusta, i a mi allò em va semblar que era com...
Hola.
Quin cotxe, no? Buah, que passada.
De quin color?
Era blanc, i recordo que en aquella època anàvem en el maleter, els nens anàvem al maleter, anàvem a Andorra amb el maleter, no passava res, sense cinturons.
Ja veus.
En fi, era una altra època, no?
Era una altra època. En l'època actual, efectivament, la gent viatja fins a Barcelona, la gent ve a veure la Sagrada Família, un dels punts referencials a nivell mundial de la ciutat de Barcelona, i nosaltres avui hem volgut fer una cosa. Com tenim un col·laborador que és un meravellós guia turístic de la ciutat i tenim moltes ganes de saber, el que li hem demanat és a la Núria que es converteixi i esdevingui una turista més. Núria Ros, bona tarda.
Què tal? Bona tarda de nou.
Explica'ns on estàs ara mateix, Núria.
Mira, doncs ara mateix estic davant de la façana de la Passió de Crist i com molt bé has dit, deixa'm dir-te que avui tinc un propòsit, que és aprendre moltes coses sobre la Sagrada Família, per això comencem des d'aquí a la façana de Crist, que en Diego ja m'ha explicat algunes coses, i a part de les pedres bíbliques que hi ha, clar, està ple d'elements que cal destacar i que en Diego ens ajuda a fer-ho, veritat, Diego?
Sí, bona tarda, sí. Hola. Mira, hi ha una sèrie d'elements molt interessants sobre la que és la Passió de Crist, que és realment tota una sèrie d'animals que destaquen entre unes figures bíbliques que parlen de la passió, que a mi m'agradaria parlar una mica d'aquests animals.
Sí, endavant.
Molt.
Mira, doncs m'agradaria destacar un gos que el trobem a l'escena del Sant Sopar, que és, paradoxalment, és un gos que representa la fidelitat i va en contraposició a precisament la visió d'ajudes que va ser el traïdor, no?, de l'últim sopar. Per tant, Josep Maria Subirats, com va fer aquella escultura del gos, el que volia fer una mica, paradoxalment, aquella idea de traïció versus fidelitat, no? I va ficar un gos a la façana, però hi ha més animals a destacar a la façana.
La serp, per exemple?
És una façana... No, digues,
per exemple,
digues,
la serp.
Endavant.
La serp és un altre element realment interessant a destacar, que justament és un element que trobem en l'escena mítica del petó de Judas cap a Jesús, i la serp és el símbol de l'animal que representa el mal, no? Que representa el mal que va fer la tentació cap a Judas per poder trair a Jesús, no? Per tant, és un animal molt interessant també per tractar.
I a tot això, Toni, nosaltres...
Que, la veritat, no, sí, no, anava a dir, perdona, Núria, anava a dir que la veritat és que a la tarda podria estar plena de grans petits detalls, no? Perquè la Sagrada Família, si alguna cosa té, són milers de petits detalls i serà impossible. A mi sí m'agradaria saber les coses, allò que pregunten els turistes, per exemple, no? Quines són les grans curiositats que tenen els turistes quan venen aquí a la Sagrada Família?
La gran curiositat és la diferència entre el que ha fet Gaudí i el que no ha fet Gaudí. O sigui, perquè contrasta molt el color de la pedra, no? I veure una mica l'evolució de la Sagrada Família, doncs és un contrast molt interessant que a la gent li interessa saber.
Clar.
I també li interessa saber el fet de tot el que té que veure, a veure si la guerra civil va destruir o no, com és una església que encara està en construcció, tot aquest tema de la guerra també li interessa saber a la gent, a veure si va ser destruïda o no per aquest motiu.
Déu-n'hi-do, al llarg de tota la tarda estarem fent un recorregut per aquesta Sagrada Família, gràcies al Diego i també a la Núria, que es posa el vestit de turista per fer aquest recorregut. Gràcies als dos, Núria, fins d'aquí una estona.
Fins d'aquí una estona.
Gràcies, bona tarda. Estem a 4 minuts a les 4. Això es va acabant, aquesta primera hora del nostre Tot anirà bé. Per aquella gent que s'incorpori ara mateix, que probablement estigui al cotxe, no? Perquè recordem que avui és tarda de tornar a Barcelona, aquest so diferent que vostè rep de la nostra emissió es deu a que estem en directe aquí a la Sagrada Família i que, efectivament, estarem fins a les 6 de la tarda, com tots els dies, no? Sigui festa o no, però estem aquí al peu del canó, que, per cert, no heu fet pont vosaltres, no?
No. Jo, la veritat, vaig fer pont, però vaig tornar ahir a la tarda escoltant Radio Estel.
Com ha de ser.
Com ha de ser.
Com ha de ser. T'has tornat gran fan de Radio Estel, tu, Raimon.
Molt fan. I a més, és que m'he quedat amb una cosa, deixa-me-la dir, eh?
I tant.
És que he pensat, dic, avui es posarà en marxa, s'il·luminarà per primera vegada aquest Estel, no?, de la Torre Maria. Però és que anava pensant, mira, el símbol de Radio Estel...
És el... No, clar.
És així, no, és fantàstic.
Clar,
bueno, no, bueno,
és que és la millor campanya de promoció... Que...
Acaba d'entrar un gos.
Sí.
Que, perdoneu, eh? Perdonin vostès, però ens acaba de passar una cosa molt estranya, i és que tenim un gos ara mateix aquí recorrent al Museu de la Sagrada Família, que és on ens trobem.
És
immediatament
gos,
després...
És un gos dels Mossos d'Esquadra.
Ah, clar, però d'entrada no ho sabíem.
Sí.
O sigui, ha entrat el gos sol i dit, després li preguntarem al conseller Helena, que avui estarà vosaltres.
La veritat és que això que faran avui la Sagrada Família és una promoció brutal per Radio Estel.
També.
Estan posant a tot el... Sí, tota Barcelona us estarà veient, no?
És magnífic, això.
Fantàstic.
És magnífic, no?
Fantàstic.
Fantàstic. Doncs estem a 3 minuts de les 4 en punt de la tarda. Ens han saltat molts temes. Només deixeu-me que us pregunti, encara que sigui en un instant, eh? El tema de vacunació obligatòria, sí o no? Perquè era un dels temes forts que avui volíem posar al damunt la taula. Encara que siguin 30 segons, jo vull conèixer què penseu. Jordi, tu què dius?
Jo dic que la vacunació... m'és igual si és obligatòria o no. No se mantingui malament. Jo el que crec és que no es pot posar en risc els altres, no? I que, per tant, si tu vols anar a un bar o un restaurant, és evident, però si tu vols anar a treballar en un lloc en el que has d'estar sense els EPIs, sense les mesures de protecció, per anar a treballar has de tenir la vacunació posada. Per anar a l'escola has de tenir la vacunació posada. Per anar, evidentment, a espais d'oci has de tenir la vacuna en regla. Per tant, no sé si li hem de dir obligatòria o no, però la vacuna ha de garantir que una persona no vacunada no m'exposi a mi a contraure la malaltia.
Raimon, com ho veus?
Jo referia en aquesta línia, és a dir, potser no és obligatòria, però per poder fer la majoria de les coses, per desenvolupar-te quasi com a persona i interrelacionar-te amb la resta, doncs haurà de ser obligatòria.
Yeah. Jo em pregunto per què m'obliguen a estar vacunat per anar al gimnàs i, en canvi, no m'obliguen a estar vacunat per anar al metro. ple de gom a gom, no? Això és una pregunta que em faig. I segon, jo crec que com a societat estem fracassant si hem d'obligar la gent a posar-se una vacuna, no? Jo me l'he posat, no dic res, però jo crec que obligar els altres a fer alguna cosa, jo no ho veig, sincerament, no? I més a més criminalitzar-los com se l'està fent, no? Vull dir, cadascú ha de ser lliure per decidir
Estem a uns segons, no tenim temps, Raimon, estem a uns segons de les notícies de les 4. Això significa que ens hem d'aturar per fer un repàs al més destacat d'aquesta jornada, 8 de desembre 2021, el dia en el que la Sagrada Família tindrà un nou referent, aquest estel que s'encendrà aquesta tarda, i a través de Ràdio Estel tindrem l'ocasió de viure-ho directament. Daniel Cirera, Jordi Manils, Raimon Blasi, un plaer. Moltíssimes gràcies per venir.
A vosaltres.
Fem una petita pausa, tornem en uns minuts. Fins ara mateix.